Ah, Iva Merino, per nosaltres és una amiga, és una femme savant, és una professora associada, femme savant, professora associada de la Universitat de Girona i de la Universitat Pompeu Fabra. Ah, la seva tesi doctoral és sobre subjectivitat i autorepresentació en el cinema d'Agnès Varda i ha participat en diversos llibres col·lectius. Al otro lado de la ficción, 13 documentalistas españoles, el nuevo cine alemán, paisajes y figuras perplejos, derivas del cine europeo contemporáneo, entre d'altres, i també monografies, és autora de monografies de cineastes escrites per diversos autors, Truffaut, Jacques Demy i Max Ophüls. Des de fa 25 anys escriu crítica de cinema i sobre temes culturals i de diversos temes, el diari El Punt, ara El Punt Avui, i també col·labora, com sabeu, al Cultures a la Vanguardia i a la revista cultural Avenç. Gràcies, Imma. Imma
Gràcies a tu.
ens en parlarà d'una guionista a la difícil recerca de René Vivien.
Un moment que... Bé, moltes gràcies, Pepa, per aquestes paraules tan amables i una mica exagerades. I també diem per convidar-me doncs, a participar en aquestes jornades i bé, també doncs, a la Fina, a l'Eura, no? Perquè de fet ja em fa contenta, no? O sigui, aquí, bé, per escoltar tantes coses, no? A propòsit de la Mercè Marçal. I també doncs, perquè, de fet, doncs, aquesta invitació no, doncs, m'ha dut a rellegir doncs, una novel·la que m'ha apassionat doncs, fa 20 anys, que, quan la vaig llegir, i bueno, que a vegades doncs, he anat rellegint a fragments, no? Fet, bueno, parlava ja la Joana Massó no, d'aquest caràcter fragmentari, no? Que jo també d'alguna manera abordaré, i aquesta mateixa qüestió fragmentària doncs, també a vegades em convidava doncs, a, això, no? A llegir algun fragment. I com dic, doncs, o sigui, aquesta invitació ja m'ha doncs, dut a tornar-la a llegir buscant indicis, no? Referents diguem, cinematogràfics. No? N'he trobat, n'hi ha pocs, però crec que molt substancials. De fet, també he recordat no, un moment com especialment diem allò com feliç de la meva vida periodística. I, a vegades diem, tens bones experiències agradables i una justament va ser fa 20 anys que vaig entrevistar doncs, a Maria Mercè Marçal a propòsit de la passió segons René Vivien a la llibreria 22. No fa massa, ja no ho recordàvem amb l'Eva Vázquez, no? Que és una altra periodista, una gran periodista cultural, però ha hagut de marxar, però hem recordat aquell moment perquè ella també hi era. I bé, doncs, he buscat, hauria d'haver anat al punt, però ho he trobat, diguem, allò, a l'arxiu de Girona, que té, diguem, doncs, bueno, tot un, molts diaris, no? Digitalitzats. El que passa és que crec que només han digitalitzat una de les dues pàgines de l'entrevista, no? He tingut temps d'anar a buscar el punt, diguem-ne, que seria l'entrevista completa, però alguna cosa, diguem-ne, del que hi ha a la primera pàgina, diguem-ne, doncs ja em serveix, potser, diguem-ne, ja no necessito més. En aquesta entrevista, doncs, que va ser publicada doncs, el 18 de desembre del 1994, és a dir, ja et farà 20 anys, venia Mercè Marçal, vaig descobrir a René Vivien a través d'una antologia de poetesses franceses, els seus poemes, malgrat que només se n'hi recollien dos o tres, van impressionar-me moltíssim. Després he aprofundit en el coneixement de la seva poesia, tan fosca i complexa. En tot cas, també vaig trobar els diaris del gran amor de René Vivien, Nathalie Varney, en què explica la seva versió de la història i dona una imatge fosca de la seva amant. Recordava que també havia llegit un text de Colette que presentava René Vivien com un personatge molt excèntric. Tenia diverses percepcions de la història I això m'estimulava a buscar-ne d'altres i a trobar-hi la meva. Bé, això diguem, de fet lliga amb el que plantejava la Joana Masó i en aquell moment doncs, vaig preguntar, un comentari no, precisament això, no, el fet doncs, que hi conflueixen no, diversos punts de vista no, sobre René Vivien. I ella deia, bueno, és un joc, eh? hi ha moltes veus, diguem, com a fil conductors predominen el Salomé R, no? Un erudit francès que als anys 20, un cop ja havia mort René Vivien, s'hi va obsessionar i la va vindicar, i la de Sara T, que és la guionista de cinema, una guionista de cinema que a la dècada dels anys 80 segueix les passes de la poetessa, amb idea no, d'escriure un guió, però també aquesta recerca que fa és que la du a interrogar-se sobre ella mateixa, en una relació de mirall, com apuntaves, de tal manera que es pregunta per les seves pròpies obsessions i tendències autodestructives, sobre la seva capacitat per viure la passió, és a dir, hi ha tot un procés d'identificació i de fascinació, no? I una subproposició de les experiències. Totes aquestes aquests diversos diguem, punts de vista, no, sobre René Vivien, estan diguem, com estructurats, no, construïts, diguem, perquè seria doncs una narradora, no, que es presenta, diguem, ella mateixa com una narradora doncs amb una mirada estràbica, no? I podria fer com la sensació que és com una narradora omniscient, no? Però en fi, només ho sembla, i no sé fins i tot si ho sembla, no? Perquè tot el moment diguem, el text va posant en dubte el que és l'omnisciència. A tot moment diguem, el text i la mateixa narradora sempre diguem, fa present que d'un altre sempre en tenim una perspectiva, no? I que per mai s'entén, diguem allò, una visió completa ni tan sols a partir diguem, de les diverses perspectives o del conjunt no? De les diverses perspectives. I és molt curiós, està molt bé, diguem, aquesta, de fet aquesta narradora no? Vagi confessant sempre els seus dubtes sense sortida o per exemple que ja és com una manera d'anunciar-se no? Doncs el que seria una mena d'introducció, diu ella mateixa, no? Diu la narradora no sap posar fi a aquesta introducció sense confessar la seva ingenuament inesperada sensació de fracàs, com el fotògraf neòfit que hagués intentat de trobar tots els angles i punts d'enfocament d'un paisatge i al final se sorprengués de tenir a les mans només una dotzena de cartrons que deixen a fora allò de més essencial que a ell li sembla saber què és, no? És aquesta sensació, diguem-ne, de no bastar-ho tot, no? De que l'altre, de que se't fa escàpol, no? Se't fa escàpol. Que també en aquesta entrevista, no? Que ja fa 20 anys, doncs, ella, Martí Mercè Marçal, ho posava així. És impossible atrapar, abastar cap personatge real del passat. Bé, del passat i dir del present si no és que el reduïssis un esquema i precisament diguem així el falsegessis, no? En tot cas diu la idea és anar construint el personatge sense que quedi construït del tot, no? De fet hi he llegit moltes coses sobre ella, bé, d'ella i sobre ella, però encara a mi m'és molt desconeguda, no? Deia Marçal. Però de fet és que si agafessis un personatge i el tanquessis dins d'uns límits, sempre el que pots creure és que el més important resta a fora, no? I jo diria que precisament, clar, l'idea no és tant la d'arribar, o la finalitat no és la de descobrir un enigma o resoldre'l, sinó d'alguna manera instal·lar-se en l'enigma, no? La consciència de l'enigma, la consciència diguem, de que hi ha alguna cosa que sempre se t'escapa, no? I d'aquí precisament no, tot aquesta qüestió diguem, com fragmentària i després també lligo amb el que parlaves tu Joana diguem, del que és la composició com a trencaclosques, no? Com un puzzle. en el qual sempre hi falta com a mínim una peça, no? O moltes peces. La Pepa, abans molt generosament, diguem-ne, doncs, ha parlat, diguem-ne, doncs, que li havia parlat, doncs, d'una pel·lícula, doncs, d'Agnès Bardà, que es diu Cleo de 5 a 7, i diu, potser en parlaràs. No, de fet, diguem-ne, jo he de dir és que quan jo escrivia precisament la meva tesi sobre l'Agnès Bardà, tenia molt present, diguem-ne, la passió de doncs, René Vivian, i així com també, diguem-ne, un llibre que va escriure la Margarita Casa Coberta, també és professora per aquí, que es diu El nom de Rossinyol, que també té una estructura així com molt fragmentària, no? I també és arribar, o sigui, és abordar Rossinyol, no? Des de diferents punts de vista, no? I també és una construcció molt de trencaclosques. És un llibre més o menys de la mateixa època, no? I jo tenia, diguem-ne, com present, sobretot, doncs, amb una pel·lícula de Bardà que es diu Sant Antoni Loà, sense sostre ni llei. No la podia haver tingut present per altres pel·lícules perquè certament Bardà, a més ho diu més explícita, que ell ha construït, de fet això es veu en moltes pel·lícules com a puzzles, d'una manera, diguem-ne, allò com certament fragmentària. Però concretament aquesta pel·lícula de Sant Antoni Loà, que és una pel·lícula de l'any 84, en què hi ha interpretada, diguem-ne, per una Sandrine Bonner molt i molt jove, és un personatge d'un adolescent que mor. Aquesta és la... O sigui, més que mor, o sigui, la primera imatge, diguem-ne, de la pel·lícula és ella morta, no? Les primeres imatges de la pel·lícula és ella morta. I intervé, diguem-ne, una narradora, que és la pròpia Bardà, o sigui, que amb la seva veu diu que, bueno, no, els circumstàncies, diguem-ne, que la van trobar, no, que ningú, diguem-ne, va reclamar, diguem-ne, el seu cos, era una dona, diguem-ne, una jove rodamont, no, i que va intentar reconstruir, la vida, dels últims dies de la vida d'aquesta noia, a través, diguem-ne, d'aquells que la van conèixer. Diu, tots en sabien alguna cosa però no acabaven de saber-ne molt. Diu, jo mateixa tampoc no acabo de saber qui era, no? I, en tot cas, doncs, imagino, o sigui, per tant, ja entrem dins del tren de la ficció, que sortia, bueno, sí, de fet ja hi estem des del principi, que sortia del mar. Torna a haver-hi, diguem aquí, doncs, el que és una narradora, o sigui, que es fragilitza, no? O sigui, una narradora que reconeix que no ho sap tot, no? De totes maneres, no posaré cap fragment, diguem-ne, la veritat, sinó d'una pel·lícula, jo crec que bastant coneguda, que es diu Citizen Kane. Citizen Kane, Ciutadà Kane.
Bienvenido, señor Kane, bueno, de parte de los 467 empleados del...
Hi ha sigut millor que haguessin... Ai, no, però això no és així. Un moment. Ah, sí. Si m'ho diem en versió original, però com que anem malament de temps, ho sentirem a doblat al castellà.
No lo sé. Lo liquidarán y en paz.
Se ve que nunca tiraba nada.
Bienvenido, sí. Señor Kane, de parte de los 467 empleados del New York Inquirer.
Una estufa de la casa de Mary Kane, Little Salem.
No es verdad. Todo lo que encontrase. Una especie de urraca, ¿eh?
Miren, un rompecabezas.
Ya tenemos muchos. En el hall hay un templo de Burna y tres techos españoles.
Todo embalado aún.
Y parte de un castillo escocés, pero también embalado. Hay que ver. Si se pusiera todo esto junto, palacio, cuadros, juguetes, ¿cuál sería el resultado?
Charles Foster Kane.
O Roosevelt. ¿No te parece?
¿Qué es Roosevelt?
Lo último que dijo al morir. Jerry, ¿has podido averiguar lo que significa?
No, no pude.
Entonces, ¿qué averiguaste?
La verdad, no mucho.
Tendremos que marchar.
¿Qué haces?
Jugar con un rompecabezas.
Si hubieses averiguado el significado de Roosevelt, eso lo hubiera evitado.
Yo creo que no. No, el señor Kane fue un hombre que tuvo todo cuanto quiso y lo perdió luego. Puede que Roosevelt fuese algo que no pudo conseguir. O algo que perdió. De todas formas, no lo hubiese explicado. No creo que una palabra pueda explicar toda una vida. No, Roosevelt no era más que una pieza que falta en el rompecabezas. La más importante. Bien. Vámonos o perderemos el tren.
Sí. Y... bueno, se sent, eh? És que aquí justament, no?, es parla, bueno, de moltes coses, es parla, doncs, de Rosebud, no?, que és aquesta famosa paraula, no?, que, curiosament, Kane diu al morir sense que es vegi a ningú que ho senti, per tant, és una paraula dita a l'espectador, igual que també l'únic que sabrem que Rosebud es corresponia, diguem, a un trineu amb el qual, doncs, Kane jugava petit és l'espectador, doncs diu, bueno, diu que és un investigador, un periodista, diu que ha anat buscant, o sigui, ha anat parlant amb diverses persones que van conèixer a Kane, entre altres coses, diguem-ne, doncs, per saber, diguem-ne, què volia dir Rosebud, però, diguem-ne, doncs, també per, no?, per saber, no?, per fer un retrat, diguem-ne, del que és el personatge. I aleshores, diguem, el que ens trobem és que certament cadascú, té una experiència, no?, diu alguna cosa, que possiblement revela més de qui ho diu que aquell de qui parla. No? I el cas és que quan parla, diguem, aquest investigador, no?, bueno, aquest periodista que ha investigat el cas, no, no és un investigador policial, diu, Rosebud no era més, diguem, allò que una peça del puzzle, no? O sigui, per ell, aquesta idea, diguem, del puzzle, com també el Citizen Kane és una pel·lícula d'alguna manera puzzle, no?, que està feta, diguem-ne, doncs, o sigui, està construïda, no?, a partir d'això, no?, de diversos punts de vista, no? I després també hi ha aquesta idea de dir, bueno, i encara que hagués sigut que era, tampoc hagués arribat a saber tot el misteri d'una persona, és que també, encara que finalment nosaltres sí que sapiguem quina és la paraula Rosebud, què vol dir, En aquest comentari, no?, d'alguna manera, doncs, qui seria darrere, doncs, no?, hi hauria el guionista, Mankiewicz, hi hauria Wells, no?, també te recordarien, no?, que ni de Kane ni de ningú, no?, ho arribes, diguem, allò, a saber tot, no?, en tot cas, saps alguna cosa, no?, però que sempre, doncs, hi ha el misteri, no?, sempre hi ha l'enigma en qualsevol. I el cas és que... us passaré aquí ara al començament, que és justament, no?, aquest moment en què Kane mor, no? No hi ha ningú, eh? Ens ho diu l'espectador. I, bueno, si posar... si... a veure, si posar aquí Ciutat de Kane, no és perquè m'ho inventi, eh? O sigui, a la pàgina 52, Sara T., la guionista, escrivint... bueno, en un dels seus papers, diguem-ne allò, privats, no?, diu... crec que és una carta adreçada a la seva amiga Chantal. Diu, amb tot això no cal pas que et digui que el guió és a les beceroles. Això hi ha molts moments, diguem-ne, de la narració que tens, que, bueno, que apareix, diguem-ne, allò, Sara, que el guió penses que, diguem-ne, que no s'acabarà de fer mai, no?, perquè sempre està a les beceroles, sempre està, bueno, encara per escriure. No avança ni amb rodes. Potser perquè jo mateixa m'hi poso els bastons a davant. Contínuament m'ho replantejo tot. Només tinc molt clar el començament i més vagament al final. Tal com em vaig comentar, començarà amb la mort de René. Curiós, eh? Perquè també la pel·lícula La Verdad comença amb la mort de la noia protagonista, ara me'n recordo el nom. I bé, no? I aquí el seu de Kane diu, i diu, en un ambient tenebrós, gòtic. El pis tot entapissat de blau fosc, amb vitralls violetes i la nit de tempesta per si mateixos ja donen el to. I no invento res. Sempre que hi penso, em ve a la imaginació la primera seqüència de Ciutadà Kane. Tot i que són morts i personatges que no s'assemblen gens. Evidentment, no? El personatge de Reina Vivian, amb el que és el metamonari Kane, que en tot cas si s'assemblava algú era amb el nat del Hearst, no? El magnat de la premsa. Diu, René va morir envoltada de gent i se li trobeix un munt de darreres paraules, totes carregades de sentit. No hi ha cap rasbat i potser això és sospitós. Sembla que en aquest cas tothom va sentir allò que va voler sentir. Des d'una professió de fe contundent del seu catolicisme de darrera hora, passant per una afirmació extrema del seu amor per Natalie Lorelei, seguint per una defensa ultrança del seu mestre literari fins a un suggeridor maleixo la meva mare, que a mi personalment em sembla més atractiu que els altres, però altament improbable. Amb quin criteri triar aquesta pluralitat de missatges pòstums atribuïts a un agonitzant amb la glotis paralitzada és un fet significatiu i gens banal. René ha estat un d'aquells personatges mítics que funcionen com una pantalla. Tothom hi projecta el propi imaginari. I de fet ella també està parlant per ella mateixa, no? I això deu valer també per mi. Hi ha alguna cosa, hi ha algun altre, bueno, per mi i per qualsevol lector. Hi ha alguna altra possibilitat, però, de fer reviure els morts? Si algú parla de mi, sens dubte mentirà, va escriure René. O sigui, sempre aquesta mena d'autoconsciència és de que s'escapa, no? I que en tot, clar, parla de mi, i aleshores el que és ella, diguem-ne, de la meva Mercè Marçal, de fet va ser, no escriu, diguem-ne, una biografia, que a vegades en una biografia sempre hi ha com una certa voluntat de totalitzar un personatge, no? D'atrapar-lo, no? Sinó que es va submergir a la ficció, i es va aventurar a la ficció, que diu, crec que ja és un reconeixement, implícit això del que és la mentida, no? Del que és la invenció, del que és la imaginació. L'altra cosa no vol dir, no, que evidentment a partir diem el que és la mentida, hi hagi de la mentida literària també hi hagi una veritat, no? O sigui, una veritat sobre l'experiència, no? I una comprensió, diem, de la vida, no? A més, diem, del que és el senyor Kane, he trobat, diem, una altra referència molt explícita a una pel·lícula, és una pel·lícula de l'any 1982 que per tant s'hauria estrenat justament en el moment, o sigui, dos anys després, posem-hi un o dos anys després, en el moment en el qual la Sara T, tal com sabem a través d'una data dels seus papers privats, doncs la van anar a veure a París. Aquesta pel·lícula es diu Identificació d'una dona, de Miquel Àngel Antonioni. Diu, vaig decidir aprofitar l'últim dia d'estada a París i anar-me'n al cinema. No sembla que deia altra cosa que anar a veure Identificació d'una dona, d'Antonioni, com si no m'hagués pogut deixar el tema a casa. És a dir, no, que hi ha un recolliment implícit que certament d'una dona té a veure amb alguna cosa del que ell està fent, no? I a part, diguem-ne, el que és l'evidència del títol, o sigui, perquè és l'evidència d'una dona que de fet, diguem-ne, també no s'acaba mai d'identificar, no? O sigui, aquesta pel·lícula, diguem-ne, d'Antonioni, que diguem-ne, de l'any 82, és de les últimes pel·lícules d'Antonioni. Aquestes pel·lícules, diguem-ne, que Antonioni va fer un moment de la seva vida en la qual doncs, estava, bueno, com paralitzat, no? Però que ell, diguem-ne, s'entossudia, diguem-ne, continuar a fer cinema. I més o menys doncs, la situació seria doncs, precisament un director de cine que té, diguem-ne, allò com una relació amb una noia, bueno, rica, no? Rica com ho era René, sense que tingui res a veure, i amb una certa una dona, diguem, certament com estranya, enigmàtica, amb certa ambigüitat sexual, i hi ha un moment, que això és molt Antonioni, aquesta dona desapareix, i aleshores aquest director de cinema coneix a una altra dona un altre també jove com l'altre, el qual doncs, també té una altra relació amorosa i amb la qual doncs, emprèn la recerca de la primera. Que això és una cosa molt Antonioni. De fet, diguem-ne, sempre hi ha Antonioni i personatges diguem-ne, desapareguts. No? Si recordeu l'Aventura, la primera, bueno, les primeres més conegudes no? de l'any 60, també hi ha una dona que desapareix en una illa, misteriosament, mai més diguem-ne, se'n tornarà a saber, d'ella i un home i una dona que també l'estan buscant. No? I d'alguna manera per mi aquesta idea diríem de la desaparició que du la recerca lliga mica doncs, amb aquesta idea doncs, que ens sembla doncs, que està, no? que travessa doncs, aquest llibre de la René Vivian, o aquesta aproximació diguem, de la René Vivian, no? que és la d'anar a recerca diguem, un personatge en el sentit literal, desaparegut, perquè a més inclús molts dels personatges que hi apareixen, la desaparició no, diguem-ne, de l'amor encara és molt recent, no? Són personatges que van ser coetanis seus, però en el cas diguem-ne, del que és la guionista no, és anar a recerca, a més algú que també ha desaparegut també potser en altres sentits. Que m'anaves a dir que he de plegar ja? No, no. Sí. Ah, vale. No, vull que sí, que no sé si motius, eh?
I ara són
17, vull dir, per acabar d'aquí 10 minuts. Val, sí. No, vull dir, tampoc no voldria anar, anéssim tard així. No, i això que esperaves dir, que hi ha aquesta consciència, diguem, d'alguna... No, que el fet mateix, no?, de la desaparició, d'on la idea, doncs, de buscar, no? De buscar sense que, possiblement, s'acabi mai trobant, o almenys trobant del tot. Però és que inclús la mateixa René Vivian, no, a part de la seva mort, també va ser com un personatge que en certa manera doncs, havia estat com força desaparegut, fins que hi va haver un moment en el qual precisament es va anar com recuperant. No? És a dir, que el sentit de la desaparició pot anar conjugat de moltes maneres. I crec que a més pensar diguem-ne, doncs, en Antonioni, tot i que no té res a veure per la qüestió de l'estil, però a mi no em sembla... A veure, no em sembla per res no? que hi sigui, no? O sigui, no precisament per, en relació amb, la, amb pensar que l'estil d'Antonioni, precisament informal, tingui alguna cosa a veure amb la... Bueno, també de fet amb la diversitat aquí, diguem-ne, que hi ha de, bueno, de llenguatges, d'estils, no? La passió de Remi dient, però sí, diguem-ne, hi ha alguna cosa, jo crec, de vincles temàtics, no? De fet, diguem-ne, a mi va passar que mentre estava... llegint, o sigui, abans de llegir la referència d'edificació ni d'una dona, unes pàgines abans vaig pensar en Antonioni. I això perquè la Sara T, aquesta guionista, la difícil recerca René Vivian, no? Impossible, els diríem de poder-la atrapar del tot, doncs aquesta, la Sara T doncs, explica que ha anat a la casa de la seva amant, perquè és un personatge diguem-ne, que està en aquell moment està diguem-ne, com una crisi no? En la relació amb la seva amant, que per cert no apareix mai, és una desapareguda en el que és la seva vida en aquell moment. I aleshores ens explica que com va començar doncs, a regirar calaixos, sense saber gaire bé què cercava, i diu, m'he trobat de cop a mi mateixa en unes cartes que et vaig escriure ara deu fer 5-6 anys. Soc de fet un altre. On és ella? I, bueno, jo és que soc una mica antonioniana, també, eh? Vull dir, i aleshores vaig pensar, com vaig llegir això, vaig pensar a la nota d'Antonioni. Que no sé si heu vist aquesta pel·lícula d'Antonioni, que és una pel·lícula que acaba d'una manera que fins i tot a vegades els hi poso dels alumnes i queden commoguts, eh? Vull dir que... Perquè et fot un hòstia impressionant, és a dir, el que és el Marcello Mastroianni i Jean Moreau, que estan vivint diguem, allò una crisi, bueno, el gran tema d'Antonioni, no? la crisi de parella, no? La crisi de la mort, la seva desaparició, no? Es troben doncs, al final, després d'una festa d'aquestes avorrides d'alta societat, i aleshores estan diguem, doncs, a fora, i ella, la Jean Moreau, li llegeix una carta al Mastroianni. És una carta d'amor, no? una carta d'una gran passió. No? I quan acaba aquesta carta, el Mastroianni li pregunta a ella, diu, i qui ha escrit aquesta carta? Diu, tu. I ell no se'n recordava. No se'n recordava, ja no era aquella persona. Sí, jo, és a dir, però jo hi vaig pensar-hi, no? I clar, després penso i després a cap de... almenys són coses meves que jo la faig, però a cap d'una estona veig que parla d'oficina d'una dona. I després hi ha una altra cosa. Antonioni també és el cineasta de Blow Up, no? Que és una pel·lícula a la qual un fotògraf, a partir d'una taca, es pensa que descobrirà, diguem-ne allò, un assassinat, i, de fet, mentre, a mesura que va ampliant, que em sembla que més s'acosta, per així diguem-ne allò, descobrir-ho, més es fa fonedís. Després la imatge agafa una abstracció, aquella taca agafa una abstracció, que se'n va allò que aquell precisament havia atrapat, no? Havia descobert, i després quan torna al parc ja no hi ha el cadàver, no hi ha res. No? Són coses, no? Diguem-ne que allò... I, en fi... sí, m'agradaria, diguem-ne, també dir que, bueno, que al final diu que ha acabat el guió. Però abans de dir això, faré només una referència a que hi ha un altre dels personatges, que això surt molt aviat a la novel·la, un personatge que es diu Amadé, que és un senyor, aleshores gran, però inclús, diguem-ne, com va conèixer a Pauline. Pauline és, si la Reina Vivien sabeu, és un pseudònim literari, no? També és la creació d'una altra identitat, no? Ella va conèixer, doncs, a Pauline tard, no? I ell era molt jove, ell ja era gran, i sembla que tampoc no s'acaba de saber què hi va haver entre ells dos, no? El cas és que, bueno, si cito aquest senyor, o faig referència, és perquè hi ha un moment en qual ell li diuen, oncle, són les seves nebodes, hem d'anar a veure El viatge a la lluna. Méliès, no? Però, a cap d'una estona, aquest moment és per mi molt, molt bonic. És un moment en què ell pensa en Pauline i pensa, doncs, en que a través de les cartes que l'enviava Pauline René, no? Després René, perquè ell no, quan la va conèixer no era encara René Vivian, ell hi veia una imatge ideal d'ell mateix, no? És a dir, tornem a veure la qüestió, diguem-ne, del que és, bueno, el mirall i la perspectiva i com, diguem-ne, doncs, ell a través de l'imatge que li ofereix, l'imatge d'ell mateix que li ofereix René, Pauline, se troba, diguem-ne, com idealitzat, no? I diu d'alguna manera que això és una il·lusió. Aleshores, diu, en el fons... sabia que només era un simulacre de vida diferent allò que ella feia ballar davant dels seus ulls. L'imatge que ella li donava a través dels seus textos, l'imatge d'ell, era un simulacre, no? Un simulacre que feia ballar davant dels seus ulls. Una ficció que el fascinava amb la mateixa realitat d'aquelles ombres bellugadisses amb què els germans Lumière havien pretès fixar un tros de vida i que les fosques omplien tot l'espai, tancaven fora la bigarrada existència del boulevard i la confinaven per una estona a una realitat encara més gran. El sentit, o almenys una aparença de sentit, semblava emergir del camp delimitat pel feix de llum, del fragment triat i ofert, mentre la massa informe d'accions i pensaments, d'impressions i sensacions llanguia destinada a la mort, com l'or de fulles que una escombra anònima esborraria dels carrers sense retop a l'endemà, a la matinada. És a dir, cap el fi que te recorda, o sigui, diu, aquella imatge de mi, no? Diria la meva, és una il·lusió. Una il·lusió com el cinema. I això fins i tot en el que és el cas dels Lumière, no? Diríem els Lumière, els quals, suposadament, doncs, haurien aconseguit reproduir el moviment de la vida. Però és una reproducció, no és la real, sinó que és una reproducció. I de fet, en això que diu aquest Lamadé, és gairebé allò que diria Gorky, no? aquella seva consideració que fa Gorky quan va veure per primera vegada el cinematògraf, no? Diu, no és la vida, sinó la seva ombra. No? Aleshores, per tant, de fet el cinema, la il·lusió, la ficció, i això, diguem-ne, també és el que marca o està, diguem-ne, el que és la novel·la. No estem en un món, diguem-ne, d'il·lusió, en una ficció. Això no és el real, sinó que és una... És una cosa que és literatura. Jo estic molt d'acord amb el que ha dit, diguem-ne, doncs, la Mercè, Ibarz, la Pepa, i, bé, també ho has dit tu, Joana, al sentit, diguem-ne, que la Maria Mercè Marçal era una... Bueno, feia literatura, no? I que la literatura es fa amb paraules, no? Que de fet deia la Rodoreda, no? O sigui, la literatura es fa amb paraules. I és, certament, quan la llegeixes, això ho sents plenament. Per això, també, certament, és tan difícil, diguem-ne, això, portar-lo, o sigui, posar imatges, no? Jo crec que, fins i tot, diguem-ne, la pel·lícula, diguem-ne, que podeu veure aquesta nit, alguna ja l'heu vist i tal, jo crec que fa present, precisament, aquesta tensió, aquesta dificultat, no? Diguem-ne, com de visualitzar-ho, perquè de fet, diguem-ne, la paraula té alguna cosa, diguem-ne, de reductible, però és que a més, clar, a vegades aquesta paraula poètica ja té unes pròpies imatges, no? Que a vegades, diguem-ne, voler-ho com il·lustrar és molt difícil, no? Per gairebé és com un subratllat o una cosa tautològica, és molt difícil. Jo crec que, en tot cas, la pel·lícula mateix, en molts dels seus fragments, que també és una pel·lícula de fragments, ho reconeix, no? I no sé, no, i per exemple, jo he pensat, no sé, qui podria adaptar, o sigui, creient que certament allò més important, diguem-ne, la René Vivian és intransferible, perquè pertany a la literatura, però he pensat, quin cineasta podria fer-ho, això? I potser, diguem-ne, allò, no sé, no estareu d'acord, però he pensat en un cineasta, però passa que està mort. Jo crec, diguem-ne, que això podria haver fet adaptar molt bé el Raúl Ruiz, que és un cineasta xilè, que va viure molts anys a París, que va fer una pel·lícula que es diu Històries de Lisboa, en la qual jo crec que hi ha just com una mirada, no tot no és la mateixa, però m'ha de semblar, perquè d'alguna manera presenta com un món romàntic, un món de passions, amb ironia, però no d'una manera totalment descreguda. Perquè després d'això la ironia és moltes vegades que ja s'ha fet i tal, no és amb aquest distanciament, hi ha una ironia, però d'alguna manera també s'ho creu. Llavors jo crec que jo em participo una mica, dèiem, en el que és aquesta mirada, bueno, de la manera Mercè Marçal podria a través de la narradora, no? Vull dir que hi ha tot el conjunt, d'alguna manera hi ha ironia, però també, diguem-ne, doncs hi ha un posar-s'hi dins la passió, no? És a dir, I a més, diguem-ne, també, bueno, pensar que Raúl Ruiz va fer una adaptació molt interessant del temps retrobat de Proust. I crec que aquesta novel·la per mi també hi ha alguna cosa d'això. I de fet és una novel·la que presenta com un món de fantasmes, no? Com un món precisament evanescent, com un món que ja no hi és, una cosa desapareguda, també ple de miralls i de reflexos. Llàstima que no li puguem dir el Ruiz que ho fes, però bé. Vull llegir només al final, que és que diu certament que ella, el Saraté, no llegiré la monodia, diu... Finalment et puc enviar una còpia del guió, es pot dir que acabo de posar-hi el punt final, ja et devia semblar que això no arribaria mai. Bueno, jo crec que molt diem els lectors, dubtem que certament diem acabi de fer el guió. De cop tinc la impressió que d'un moment a l'altre arrencaré a volar. Em sento com si fos un d'aquells globus de l'època de René i companyia en el moment just de després de deixar caure el llaç per la borda. Una cosa que de fet ja no volia... Encara tinc consciència d'aquesta que he acabat i tal, però quan dic això de que... A veure, clar, ella fa fer present Lumière i Méliès... Perquè clar, certament aquesta història de la René Vivian i totes les seves amigues i amants i tal, aquesta història, passa en aquests primers anys del cine, és que és justament això, no? Dic, al punt de la depressió, després de deixar carolles per la borda, i així toc no puc desfer-me d'una mena de recança. És com si el guió que finalment he escrit no fos sinó una còpia dolentíssima, una rèplica llunyana d'aquest que jo pretenia fer. És que és constantment aquesta mena de qüestionament del que no ha pogut aconseguir. Un esbós, tal vegada, hi hagin a grans trets allò que vulgui dir, però essencialment incomplert. Això que potser només és la constatació de l'inevitable. En aquest cas és més greu, perquè un guió ja sempre en si un esbós. Així doncs, el meu text no arriba sinó a ser l'esbós d'un esbós, i si la sensació d'incomplet ha anat augmentant a mesura que hem concretat les coses en el paper, m'esgarrifa de pensar què succeirà quan passem al nivell de la imatge. O potser no. Perquè si en un cert nivell l'imatge és més concreta, també permet, en certa manera, jugar amb els suggeriments i multiplicar l'ambigüetat. De tota manera, quan he pensat això, m'ha vingut al pensament un versus de René. L'encís tan dolorós dels esbossos m'atriu. Això ha sigut això, com un esbós, eh? Una cosa que podria m'agradarà continuar fent, eh? Bueno, de fet que hauria de continuar fent, diguem-ne, perquè encara que continués sent un esbós, potser tingués com una mica més de consistència, però a mi també m'agrada, diguem-ne, allò com donar, a vegades, això, no? Com aquesta cosa dels trencaclosques, no? I bueno, pensar que, diguem-ne, que cadascú també pot posar-hi, no?, la seva peça en aquest trencaclosques. Moltes gràcies. Gràcies.
Bé, gràcies, Imma.
Gràcies, però
digue'm... Per qui és la pregunta? A veure. Per Hola. Qui és la pregunta?
Hola, jo.
No, però per qui és?
No ho sé. Ah, pues sembla que és per ella, però...
Sí, pues puja, puja.
I em pugui contestar, doncs que sí. Em contesti. No? És general, eh? No.
Vale, doncs vine aquí, Joana. Obre, per aquí.
Hola, jo volia plantejar una qüestió. Jo no havia vingut mai a jornades sobre Maria Mercè Marçal. L'he llegit sola, no l'he llegit a classe, a cap classe de cap tipus, i vaig arribar com a professora de literatura però sense haver-ne fet cap lectura prèvia. I quan hi vaig arribar, a través de Bruixa de Dol, per lectures prescriptives de la selectivitat, o sigui, una cosa molt vulgar i molt poc, diguéssim, no? No té la gràcia que tenen aquestes interpretacions que se n'han fet avui, hi vaig arribar i no em vaig sortir, vaig començar a escriure en coses perquè m'agradava, perquè m'interessava, i una de les coses que em van interessar d'ella, i per això parlava, bueno, per això creia que era important, que potser va adreçar a tu la pregunta, és la qüestió de les relacions, però no de les relacions amb altres artistes, sinó del fet de les relacions entre les dones. És a dir, vivim en una cultura on les relacions entre les dones s'han projectat amb una mirada masculina, on tenim molts prejudicis i molts estereotips sobre les relacions entre les dones, i en aquest context agafo Bruixa de Dol i els poemes finals de Bruixa de Dol tracten sobre dones, ella parla a dones, es dirigeix clarament a dones, parla de les bruixes i les fades, de tot plegat, i a més, arriba en un moment en què jo crec que tinc la necessitat, no, també de parlar d'altres dones, no, i parlar amb altres dones per poder escriure. No? I llavors tu parlaves de la identitat, no, i de com la identitat es construeix posant-nos en relació les unes amb les altres, però potser no amb autores anteriors, no, sinó de dones anònimes a dones anònimes. Que crec que aquest és una part important també, no, amb aquella que l'hem recollit moltes vegades, no, de les bruixes i les fades estimen, però és important en la mesura que ens ajuda a pensar les relacions femenines, i em refereixo a relacions amoroses potser en termes espirituals, també, d'una altra manera i des d'una altra perspectiva. Aleshores, vosaltres heu parlat de relacions, heu parlat de sororitat, en algun moment determinat m'ha semblat sentir el concepte de sororitat, però no s'ha centrat en tot això, i a mi realment és una qüestió que m'interessa molt fins a quin punt parlar amb les altres i des de les altres, i no fent poemes homenatge, perquè a mi no em sembla que sigui els poemes que he pogut llegir, no em semblava que fos, mira, per l'aniversari de tal. No, parlant des del fons, no? Deixant-se emportar per una relació que es manté amb una persona, deixant-se emportar no per el que es vol dir, sinó pel que s'ha de dir, de quina manera tota aquesta obra, a la qual no hem parlat encara, i que potser se'n parla aquesta tarda, i potser m'estic equivocant fent ara la pregunta, però com aquesta obra ens ajuda també a pensar una cosa que no hem pogut pensar mai, que és les relacions entre les dones des del feminisme. I ara parlo de dones anònimes o de dones que no han de per què ser artistes, no? De com es construeix aquest discurs que ens permet veure-les des d'una altra perspectiva, no? I m'agradaria una mica que es plantegés.
Res, perquè és un tema tan gran.
No sabria què dir-te, és un tema molt gran el que planteges. Si algú sap què dir, que ho digui.
He entès bé, hi havia com dues preguntes, no, que feies. Per una banda,
com les dones, les escriptores, les filòsofes han tematitzat o han pensat com... No?
Bueno, és que en realitat el que jo em trobo és que per primer cop, havent estudiat filosofia i sent una dona de 20 i escaig d'anys, és amb Maria Mercè Marçal on trobo una perspectiva que em resulta interessant. O sigui, havia llegit tampoc no massa, no? Però és a dir, hem parlat molt del cos, del tema del cos, no? Hem parlat molt de construir-se una mateixa, hem parlat molt de l'Helen Cixous i de... però la relació d'unes amb les altres, aquí és el primer cop que trobo com una mena d'expressió satisfactòria d'una recerca personal.
Jo una mica el que he intentat, perdona, molt ràpid, jo el que he intentat dir, no sé si s'ha entès en la meva lectura totalment de no especialista, vull dir, d'algú que ha llegit Marçal des de fora, era que jo veia allà dos projectes, un projecte que es pot veure des d'aquesta línia més de, no, de ginocrítica, de treball de militància històrica que fan moltes dones als anys 70, no sé, Helen Cixous, per exemple, amb tot el llibre de la Venue à l'écriture, que s'ha traduït molt malament per la llegada a l'escriptura, però que vol dir la vinguda, és a dir, no necessàriament arribem al mateix espai, i aquest és una mica també una de les idees de fons que he intentat dintre, no, que en Marçal s'ha treballat molt, no? La crítica ha insistit molt en tot, en com ha treballat sobre les poetes, escriptores sobre les russes, catalanes, angleses, franceses, però que potser, justament per tot el que ha explicat, crec molt bé la Imma, no? Hi ha tota aquesta idea de la referencialitat a pel·lícules o a trencaclosques o a puzzle o a, no? Amb múltiples focus de denunciació, a mi em sembla senzillament que el que està dient la novel·la, per exemple en el cas de Gonet Vivien, és que no és tan fàcil fer trama o no és tan fàcil fer arribar a un espai comú, tot i que Marçal pugui ser llegida molt clarament des d'aquest projecte, no? De fer trama entre les escriptores. Per altra banda, queda molt clar aquesta mena de dificultat d'encaix, aquesta incompletud o aquesta incompletesa, com deia la Imma, no? Amb aquestes pel·lícules, per exemple, no? On hi ha una desaparició d'un focus central, no? Llavors és com si hi haguessin com... Jo és com ho he llegit la novel·la, hi haurien com dues coses que es volen, de les quals es vol deixar constància. Hi ha un neguit també sobre aquesta...
Em sembla que ara he entès més bé la teva
intervenció. I jo el que recomano és que, si no l'has llegit, que diria pel que has parlat, que potser no, que llegeixis Sota el signe del drac, les proses de... L'has llegit? Doncs allà hi ha moltes de les... Allà hi ha moltes... Bueno, tens molts indicis allà de lectures que pots fer a partir del que et diu la Marçal. És clar, per dir-ho d'alguna manera com a professores, és que s'ha d'estudiar, sí, s'han de llegir més coses.
No, és que potser, segurament m'he explicat fatal. Així que m'explicaré bé. És a dir, com a través de les relacions amb altres, no amb altres autores, sinó en la poesia que s'escriu, es construeix la pròpia identitat. És a dir, si les dones, com que sempre hem estat vistes des de la història de la literatura per al prisma masculí, s'ha vist doncs, com això, no? La dona angelicata, la dona perversa, etc. Aquí es replantegen les relacions precisament per definir-se una mateixa, precisament per expressar-se, no? Per escriure's a si mateixa. No? I com això que apareix, o per mi apareix, clar, és que una lectura és una cosa molt personal, a la part final de Bruixa de Dol, que ho llegeixo, no? Com això doncs una mica està en relació amb això de la construcció de la identitat.
Perquè... Sí, en efecte.
Sí. sí, és el que dius tu. De fet, no és cap pregunta, és una contribució que fas en aquestes jornades.
Sí, és que et podem dir, diguem-ne, efectivament.
Molt bé, que anava a dir, anem amb el temps una mica
just. Estic d'acord.
Sí. Estem una mica justos de temps. Si hi ha algú que vulgui fer una pregunta, perquè aquesta tarda no hi pugui ser, doncs també ho aprofitarem, si no ho farem un torn de preguntes després de la taula rodona, d'acord?
Val?
Doncs moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Gràcies.